Mercè, m'ha agradat molt la sintonia aquesta, eh?
La de l'Escola d'Hostaleria de l'Oliva Gran de Figueres, que sempre estan amb nosaltres. Aquesta gran aposta que en el seu moment i en el seu dia la Neus Guillamet va tenir aquesta brillant idea. I justament avui és una de les protagonistes que tenim amb nosaltres des d'aquesta escola, des de l'Escola d'Hostaleria. Bon dia, Neus.
Bon dia, Mercè. Bon dia, Ivan. I bon dia, Ràdio Vilafant.
Quina sorpresa, eh, avui, trobar-te, perquè entres com molt de tant en tant, perquè és veritat que aquest projecte de ràdio va ser idea teva ja fa unes quantes temporades i ens fa molta il·lusió que de tant en tant també puguis intervenir-hi.
Doncs sí, jo contenta, eh. Saps que em poso nerviosa, eh? El dia abans penso, ara demà he de fer Ràdio Vilafant, és com que sóc una nena petita amb els nervis a la panxa.
Però això és bo, això és bo, Neus. Sempre
sí,
és bo.
Això és bo. Mira, és tan bo que els convidats que tenim avui, uns convidats d'excepció, en Jordi i l'Alejandro, per un costat, que venen de la 11, ara explicarem en quin sentit cada un, i també tenim en Pau i en Julián, que són els alumnes de segon de direcció, alumnes avantatjats perquè ja coneixen Ràdio Vilafant, ja coneixen també els convidats d'avui. Mireu, quan els hi han dit, els convidats d'avui, que venien a fer ràdio, ells pensaven que venien a fer una ràdio interna. Bueno, és una ràdio d'escola, no? I dic, no. Això té més abast del que us penseu. Això és Ràdio Vilafant, que s'escolta sobretot a tota la comarca i que té molta audiència. Mireu, tenim la sort de tenir aquí avui en Jordi, una persona invident que us, parlarà properament i ve acompanyat d'una bellesa, una bellesa que es diu Spirit, el seu gos pigall. I també tenim aquí a l'Alejandro. L'Alejandro és un tècnic en rehabilitació de la 11. Ens explicarà una mica. Jo el primer que li he preguntat és què has estudiat, com has arribat aquí, per què fas això? Bueno, jo que sóc tan preguntona, dic, semblo el CCI de l'escola. Doncs, i també en Jordi, tot i que ja l'havia vist en una altra ocasió, vaig investigar una mica Google, no? De dir, a veure qui és, qui toca veure demà i amb qui toca parlar, una mica per saber qui és ell, però penso que és millor que ho expliqui. Llavors, només us els presento inicialment i ara ells tindran aquella conversa de sofà a Ràdio Vilafant per conèixer què és el que venen a fer. Venen a fer un taller de formació per alumnes de segon de cuina, de pastisseria i de serveis i també de direcció de cuina, de com han d'atendre a les persones de la restauració, una persona amb una discapacitat, tot i que ja no està de moda dir això, no? Però d'altres capacitats, no? És el que es porta, però que una tan important com és la visió i que a vegades ens és tan difícil d'actuar. Jo, permeteu-me que faci un incís molt curt, i és que la meva mare és cega, per tant, aquesta situació la he viscuda des de petita, i per tant, sempre que hem anat al restaurant, ens cal dir-li, doncs, a la una hi tens el vas, a la dreta els coberts, a l'esquerra ara ve el cambrer, treu les mans de la taula, t'han posat l'ou en la part d'aquí del plat, l'altre, no? Perquè és molt difícil i no ens en fem a l'idea. Per tant, una de les meves principals situacions que em va sobtar és que de tots els anys d'anar en restaurants, amb la família, mai ningú se li havia acudit el que se li va acudir a un alumne aquí a l'escola, un alumne justament de direcció de cuina, que era un no massa bon estudiant i que tenia altres virtuts, però el dia que vàrem venir a menjar al restaurant va ser la primera persona que li va preguntar a la meva mare en tota la vida si volia que li llegís la carta. A mi això em va captivar. Me'l vaig mirar amb uns altres ulls des d'aquell dia i me'n recordo sempre d'ell i ho explico a classe, perquè una cosa tan senzilla que a tots se'ns hauria d'acudir, doncs no es dona. Per evitar això, i abans de que en Julián i en Pau vinguin a entrevistar o a ajudar en aquesta conversa de Ràdio Vilafant amb en Jordi i l'Alejandro, amb la tutora d'ells dos el que vam decidir és que previ a això havíem de tapar els ulls a aquests alumnes de segona direcció i es havien de moure per al centre amb l'ajuda d'algun altre alumne al costat. I vull que expliquin aquesta experiència després, perquè els cops blaus a les cames van ser molts i molts, i això és el que ens passa habitualment i que a vegades no ens n'adonem. Bueno, i tallem aquí, després vosaltres ja ho expliqueu. Benvingut Jordi, benvingut Alejandro. Jordi, pots explicar a Ràdio Vilafant qui ets, com arribes a aquesta situació, de qui vens acompanyat i què vens a mostrar o a ensenyar als nostres alumnes?
Jo vinc a explicar una mica el que és la meva experiència de vida, de donar també experiències que han tingut en el carrer, en restaurants, explicar una mica el que és el gospigall, necessitats que tenim en el dia a dia i bueno, problemes que ens hi trobem. Jo tinc 48 anys, estic casat, tinc un fill, vaig començar amb una pèrdua visual quan tenia 19 anys, per tant, he passat des dels 19 anys fins als 35 amb deficiència visual i puc explicar, aportar força sobre aquest temps com a deficient visual i als 35 anys ja vaig perdre la vista totalment. I doncs, després doncs, aporto tota l'experiència del que és el procés de perdre la vista i, com us he comentat, doncs, coses que ens hi trobem en el dia a dia.
Bueno, yo soy Alejandro, soy técnico de rehabilitación aquí en la 11 de todo Girona. Soy maestro de educación especial y intérprete de lengua de signos, intérprete y guía intérprete de personas sordociegas. Estuve unos años más especializándome en sistemas alternativos de comunicación y mediación y atención con personas sordociegas y ahora llevo esta parte de la ONCE. Al final mi puesto es como una mena de maestro de autonomía, de movilidad, de accesibilidad, de ayudas ópticas, muy, 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 muy amplio. Y también tenemos esta pequeña parte de charlas, de sensibilizaciones, de formaciones a futuros profesionales que van a atender sí o sí seguramente a personas con discapacidad visual y con cualquier tipo de discapacidad en algún momento en sus trabajos. Y venimos a hacer una formación taller, una mica teórica al principio y después más práctica para poder dar un servicio y que sean ellos mismos los que se pongan en la piel de las personas ciegas y en la piel de los camareros que van a ser en el futuro y atender a personas ciegas. Me acompaña Jordi, que es una persona ciega total y nos dará también su punto de vista y podemos atender a una persona ciega de verdad, que al final es lo interesante también, un poquito de perro guía, de curiosidades, de movilidad, de todo lo que hacemos. Así que tenemos ahora una horita y media, dos por delante, nos han dicho. Y nada, segundo año que estamos aquí y encantados de seguir participando en actividades com aquestes, que crec que són fundamentals.
Volíem preguntar-vos en quines situacions t'has trobat al carrer o dintre d'un restaurant, així que t'hagin xocat o t'hagin pogut arribar a ofendre i tot.
Bé, de situacions en el carrer i en restaurants, gràcies a tota la feina que s'estan fent i campanyes, podem dir que cada vegada tenim menys problemes, no? Però, desgraciadament, encara ens hi trobem a vegades que arribem a un restaurant amb la família a gaudir d'un dia i el primer pas que dones a dintre ja tens el dia espatllat perquè comencen a dir-te que no pots entrar amb el gos, el tracten com un gos domèstic, no com un gos pigall, que és un gos d'assistència, i d'aquí també el fet que estiguem aquí donant aquesta informació que els gossos pigall poden entrar a tots els restaurants, a hospitals, a tots els llocs públics i no se'ns pot prohibir, no se'ns pot prohibir el que és el pas, no? I transport públic, inclús els taxis. Doncs clar, és molt desagradable tenir que entrar amb la teva família a gaudir d'un dia i que el primer que trobis és una negativa, no? De poder accedir, que clar, és una discriminació i no només ho passes tu malament, sinó que també ho passa tot el teu entorn. Això m'ha passat alguna vegada en restaurants, m'ha passat també en centres comercials, m'ha passat en botigues en concret d'alimentació, supermercats, poder també hi ha força desconeixement aquí, no en els supermercats, i són gossos que estan absolutament ensinistrats i no van saltant i menjant-se les coses dels aparadors, no? Y bueno, venime a explicar una mica todo eso.
Esto del perro guía, claro, es un problema, yo creo que bastante de la información. Gracias, se están haciendo las campañas, que de verdad que es un tema muy importante. Sobre todo, en lugares de alimentación, dijiste que no te dejaron entrar directamente. ¿Por qué? ¿Te dieron alguna cuestión en concreto, alguna frase en concreto que recuerdes o que t'hayan dicho o que haya sentido?
Quan arribem a un supermercat o llocs així, normalment solen dir que és un tema de sanitat. Dir que, clar, és l'excusa que sol posar més habitual, no? I que el tracten com a un gos domèstic, que és el que comentàvem abans. Llavors, nosaltres, evidentment, el primer que fem és explicar que no, que això és un gos pigall, és un gos guia, i el quan ens acompanya perquè el necessitem per la nostra vida i la normativa ens permet poder accedir tant com si és un bar, com si és un supermercat o qualsevol lloc d'alimentació. Clar, a vegades la gent ho entén i et deixa passar, però en moltes situacions doncs no, per manca de coneixement i manca d'informació. I aquí ja és el moment, si ens prohibeixen l'entrada, en un moment que hem de tramitar una denúncia, no? I ja us puc ben avançar que no és una cosa gens agradable per nosaltres. No és gens agradable tenir que estar reivindicant contínuament els nostres drets per poder accedir a segons quins llocs.
Jo conec molta gent que li agraden els gossos i sempre que ven un gos ho volen tocar. Es pot tocar el gos espial?
Bé, això és una cosa molt, molt important i que ens succeeix en el dia a dia contínuament, no? Un gos pigall, quan està amb l'arnès i està guiant, hem de dir literalment que són els nostres ulls. Llavors, distreure el gos en aquell moment per nosaltres ens suposa un risc ja de desorientació, perquè ens podem desorientar, però també de que podem xocar amb qualsevol cosa i, a més, si estem en moviment, no? Un gos pigall, quan està treballant, no s'ha de tocar mai. En cas de que estigui parat i que es vulgui tocar, sempre s'ha de preguntar abans a l'usuari, perquè són molt macos, nosaltres ho entenem, la gent els hi crida molt l'atenció, però estan fent una feina i estan fent una feina a la qual nosaltres depenem totalment d'aquesta vista d'aquest gos. Si tanquéssiu els ulls en el carrer, que això jo dono l'opció a la gent que faci la prova, és molt fàcil desorientar-se, és molt fàcil xocar amb qualsevol cosa. Llavors és molt important que la gent no els hi doni menjar, no els distregui, no els toqui. I fins i tot a vegades el fet de quedar-se mirant fixament a un gos pigall és una acció a la qual el gos es pot distreure. I clar, doncs per nosaltres és perillós i no s'ha de fer mai sota cap concepte. Sempre preguntar si teniu alguna consulta sobre el gos pigall o sobre el gos guia.
Parlar amb tu, si estàs al carrer, si estàs per algun lloc, t'hem de tocar, t'hem de parlar. Com és la manera correcta de parlar a una persona no evident?
Bé, el que podríem dir que passarem directament a les coses que no s'han de fer, no? I és el cridar des de lluny, no? Parlar amb una persona cega des de lluny, fàcilment no relacionin que s'està parlant amb ells, vale? I el que s'ha de fer és apropar-se cap a la persona. Si coneixes el nom, pots cridar pel nom i sobretot parlar directament a la persona. Tocar una mica a el que seria l'espatlla, si necessita atenció, per saber que t'estàs dirigint amb ell, sempre sense abordar massa el que és un espai personal, com no faríem amb una persona també que hi veu, no? Però, bueno, també hem de dir que la persona que hi veu a vegades espera que la persona que no hi veu doni el pas, i nosaltres, si no hi veiem, evidentment és impossible, no? A vegades no sabem ni que existeix aquella persona allà. Doncs llavors la persona que hi veu ha de donar un pas endavant i facilitar el que és la comunicació. Que clar, la persona que hi veieu, us mireu als ulls i hi ha aquesta comunicació, no? Visual. Amb nosaltres amb això no existeix, o sigui que o hi és verbal o és en tacte o difícilment doncs podrem interactuar.
Abans la Neus ha comentat l'activitat que vam fer la setmana passada i ens vam poder ficar la pell de, bueno, la teva pell, i ens vam trobar amb la situació de que tots els sentits s'activaven moltíssim i és una situació força confusa a l'hora d'ubicar-te i per un lloc que passem cada dia. I volíem preguntar-te de com fas tu si et satures dels altres sentits.
Bé, jo normalment no em saturo de sentits. Suposo que és que quan hi ha una persona per la vista o és deficient visual amb molt agreujat, ja els estímuls els necessites per viure. És necessari, no? És supervivència, diguem-ho així. Llavors t'acostumes a tots els estímuls que tens a l'entorn, sigui per tacte, sigui per olfacte, sigui per oïda, i clar, sí que potenciem aquesta part, no és que sentim més ni que tinguem més tactes que la de més gent, sinó que els sabem aprofitar i els sabem utilitzar al 100%. I per nosaltres, com som vitals, doncs no ens saturen. De fet, a veure, si vas a un lloc i n'hi ha molt de soroll, evidentment, si te genera una molèstia, doncs, com qualsevol altra persona, doncs, fugiràs d'aquell lloc o t'apartaràs, buscaràs un espai on te sentis més còmode, no?
Us volia dir una coseta ja per anar tancant, perquè el temps i els minuts van passant, per al que comentàveu en un principi, no? Quan aneu a un restaurant, el que comentava la Neus referent a la seva mare, com ho feu vosaltres o tu, Jordi? No sé si tens alguna manera d'actuar o de relacionar-te.
Bé, és que, de fet, el que a vegades el que s'hauria de fer és naturalitzar una mica la discapacitat, no? No s'han de tenir moltes coses en compte, realment no és tan complicat. És quatre pautes que ens ajuden en el moment, però nosaltres mengem com qualsevol altra persona, ens posem el beure en el got igual que qualsevol altra persona. L'únic que, evidentment, el no veure-hi, doncs, fem servir més el tacte amb els coberts. Sí que necessitem que, per exemple, no ens moguin coses de la taula de lloc o que ens facilitin l'arribar fins a la taula, que quan passi el cambrer tingui una mica més d'atenció quan passa a prop d'una persona cega i pregunti si necessita alguna cosa o està ben servit. Són unes petites pautes que ens ajuden, com comentava, no? Ara, a l'hora de servir un plat, dir a les 12 està tal cosa, a les 6 n'hi ha tal altra, i donar orientació perquè la persona pugui ser el màxim d'autònoma possible i no tinguin que estar ajudant-la contínuament.
Si em permeteu, per poder tancar, m'ha encantat la frase, jo crec que és el titular d'avui, naturalitzem la discapacitat. M'ha encantat, Jordi. Gràcies per venir, Alejandro, gràcies per venir, Jordi, Julián i Pau, però naturalitzem la discapacitat i potser tots n'aprendrem. I gràcies a entitats com la ONCE, no? que estan donant tanta sortida i tant de coneixement a fora. Tenim sort ara, perquè la veritat és que venim de molt enllà, pagar amb la targeta, és a dir, jo ara parlo de les situacions que visco jo, però a vegades a la meva mare dir-li on t'ha de posar, li poses el dit i la gent no sap per què li poses el dit allà, doncs perquè ha de firmar a partir d'aquí, no? O perquè ha de fer no sé què. Per tant, ojalà tots aprenem una miqueta amb aquest programa de ràdio.
Gràcies. Moltíssimes gràcies a tots i que acabi d'anar super la jornada d'avui des de l'Escola d'Hostaleria de l'Oliva Gran de Figueres. Gràcies a tots, bon dia.
Segur, gràcies.